saludar a aquesta hora en directe al politòleg i conflictòleg Xavier Pastor. Xavier, bon dilluns, bona setmana de nou.
Tal.
Molt bé, doncs mira, aquí avui volíem començar aquesta secció parlant-te, no, recuperant aquest tema del dia en què destacàvem avui aquest informatiu, el pla pioner del govern català per lluitar contra la pressió estètica. Per això t'ho volem preguntar, a nivell personal, una persona, com es pot allunyar del conflicte que li suposa la pressió estètica? Entenc que no és un tema fàcil de parlar i tampoc de tractar, però tu com a conflictòleg, aviam, quan una persona entra en aquest conflicte, com en podem fugir?
Clar, jo entenc que aquest tipus de conflicte segur que el podem tenir tots, però qui més qui menys té les seves eines, que bàsicament jo entenc que pivoten al voltant de, doncs, una maduresa personal, no? Pròpia, producte segurament vinculat a l'edat i a les experiències, amb la família, els companys i els amics. Segurament, vull creure, encara no conec la lletra d'aquest pla, no sé ni com s'ha justificat ni cap on va, però vull pensar que va més adreçat a la gent més jove i que suposo que a la gent jove, m'explico, adolescents i preadolescents, que aquests sí que poden tenir més pressió que ningú, perquè segurament el que seria el factor dels amics, com que també estan pressionats, doncs esdevenen una pressió afegida, el tema de la pressió estètica, i suposo que imagino també que pel fet de que són gent que estan molt a les xarxes socials, i sí que és veritat que a les xarxes socials es prioritza molt no? El culte al cos, el sortir molt bé les fotos, no? El gimnàs, tenir un determinats cànons, no?, estètics. Jo crec que deu anar per aquí. Vull creure, Xavier, vull que anar per aquí la cosa.
Bé, bàsicament, el que ha format el govern de moment, els plans concrets encara no els ha establert. Ha dit que per ara el que farà serà com obligar les marques de roba, botigues, no?, a fer talles, ampliar el nombre de talles, i sancionarà, doncs, aquelles botigues que ho incompleixin. Però també el que comentaves tu, instar també el govern a regular una mica l'ús que es fa de les xarxes, també una mica la publicitat, també en aquesta línia, no?, per evitar donar, doncs, no normativitzar els cossos, no fer un estàndard, diguéssim.
Sí, però jo crec que en general, qui més qui menys, vull dir, la família, els amics, companys, de feina, vull creure que aquesta pressió no és tan forta que amb la gent més jove, no? Que aquesta gent més jove que sí que necessita, no?, el fet de sentir-se, no?, de fer créixer la seva autoestima a partir de la impressió que tenen els altres de tu, perquè t'estàs construint com a ésser social. Jo crec que... I és possible, que també tot el tema de gent que, doncs, que tingui talles més grans, doncs, se senti més pressionat per això, però jo crec que segurament va per la gent jove, que és un problema gran, que moltes vegades queda una mica minimitzat, però és un problema gran. Sí.
Veurem, en tot cas, com s'acaba desenvolupant. Ja en l'àmbit polític, recuperant també aquest tema que explicam avui, no? Hem conegut els noms dels nous ministres. Per això, tu com a politòleg, et volíem preguntar si realment hi ha un impacte d'aquests canvis en les eleccions. Els moviments, recordem que es fan, dues exministres ja del govern deixen per intentar assolir l'alcaldia de Madrid i de les Palmes de Gran Canària. Per tant, volíem preguntar-te si això té efecte i què es busca dins de la política amb aquests canvis de carteres.
Sí, aquest és un tema que s'ha analitzat i que té una discussió en l'àmbit politològic, no? De si realment aquest efecte líder, diuen així, efecte líder, no? Podríem dir del polític conegut, que tampoc no sé si els ministres que acaben de sortir són realment polítics coneguts, perquè hi ha hagut d'anar a mirar qui eren i com es diuen. Però és possible que el territori d'on venen, no?, puguin ser coneguts. Està discutit perquè hi ha qui diu que el fet de ser conegut, doncs, i presentar-lo en unes eleccions, en una llista com a candidat, evidentment que els partits polítics arrosseguen un seguit de gent que, doncs, que creu en les propostes d'aquest partit, però el fet de que sigui conegut pot acabar d'aconseguir el vot dels indecisos. Hi ha qui diu que no, que aquest efecte és un efecte paracaigudista i que, al contrari, no acaba de generar, no?, perquè no és present en el dia a dia de la política. Estem parlant de la política local, És veritat que la política local és molt presidencialista, és molt d'alcalde o alcaldessa, però també és veritat que el polític està molt present en el dia a dia. I he anat a buscar un exemple, perquè he pensat, bueno, tot això anirà buscant un exemple, no? I quan va haver-hi, quan el Montilla es va presentar a les eleccions catalanes, que evidentment no són locals, però perquè ens entenguem, es va parlar de l'efecte Montilla. Ell era ministre d'Indústria i era una persona coneguda, perquè havia sigut president de Diputació, i va treure un 27,38% dels vots. Clar, abans d'ell va estar Pasqual Maragall, que va treure vots molt més alts, un percentatge molt més alt, perquè va lluitar frec a frec amb Jordi Pujol i al final 2003 va aconseguir poder governar. I ha hagut d'anar a buscar el 1995, abans de Maragall, que va treure Joaquim Nadal, va treure 28%. Hem dit 27,38 Montilla, 28%. Estaríem allí. Fixa't, estaríem inclús una miqueta menys que el que va treure Nadal, que era un polític que va estar fent política des de l'oposició. Per tant, hi ha qui diu que no. Jo, sincerament, penso que aquests moviments no acaben de donar els resultats que un espera des del punt de vista del partit, no? De l'arrossegament d'indecisos. Perquè es veuen com això, com una persona que ve de fora, que algú el col·loca, i que fins i tot no neix, no ha sigut plantejat des del propi partit polític, amb la qual cosa, per aquells que ens escolten, que recordin que hi ha aquella frase famosa d'amics, enemics i companys de partit, per tant, és possible que dintre del partit polític, quan algú en Coloma, un candidat que ve de fora, no estigui ben valorat o no sigui de bon país. No? Per tant, jo crec que efectes molt, 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 molt reduïts, o gens.
Veurem, però, el 28 de maig què acaba passant. Mira, ja, Xavi, per acabar, sabem que ets futbolera també, volíem preguntar com no han parlat tothom avui d'aquest impacte que va tenir la Kings League ahir, no? Més de 92.000 persones al Camp Nou per veure aquesta final de la competició. Com ho veus tot plegat i si creus que un moviment com aquest pot forçar que hi hagi canvis al futbol tal com l'he conegut fins ara?
Jo, d'entrada, canvis des del punt de vista de les regles del joc o com es desenvolupa el joc, crec que no n'hi haurà. Jo crec que no. Jo crec que la Kings League és més entreteniment, espectacle, que futbol. Si algú s'enfada, ho sento, però per què? Doncs perquè realment estem parlant d'una cosa que ja existia, que es diu Futbol 7 i que s'ha jugat durant molts anys i es continua jugant, el que passa que Piqué i companyia han fet un espectacle i han sapigut donar-li aquesta, aprofitar tot el tema mediàtic i de les xarxes socials, no? Els canals aquests del Twitch, per reforçar aquesta manera de comunicar. És possible que reforci, que hi hagi gent que vulgui fer esport, i segurament jo veig més impacte amb el tema de la comunicació. És a dir, sí que és veritat que avui el futbol, en tant que futbol, no acaba de... Diuen, hi ha enquestes, hi ha estudis que diuen que la gent jove no se sent atreta pel món del futbol. És possible que necessiti molta més comunicació, molta més participació a nivell de les xarxes, molt més joc d'altres actors, és a dir, moltes més declaracions, molt més el que fa el Piqué, Salseo, i això sí que, bueno, sembla que vagi més cap a la línia de l'entreteniment que no pas de l'esport en si. No?
En tot cas, un èxit tot plegat. Xavier Pastor, mira, recordar-te que ja enllacem dos dilluns festius, per tant, no ens retrobem ja fins passat Setmana Santa, que ja serà el 17 d'abril. Et saludarem ja d'aquí dues setmanes, per tant, desitjar-te que vagin molt bé aquestes vacances. Recordem també als nostres oients que nosaltres la setmana que ve no fem programa, que l'emissora fa vacances, tampoc ho farem, evidentment, dilluns de Pasqua, i per tant, Xavier Pastor, ens retrobem el 17 d'abril. Que vagi molt bé, bones vacances i bona setmana.
Igualment a tots, a totes.